Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Ara fa unes nits, lliberat de Navarcles, va trucar per demanar informació sobre un llibre relacionat amb els bombardejos de Figueres.
Volia dir, al final de la Guerra Civil hi va haver molts bombardejos de Figueres i van matar molta gent. I a la religió de Giovalles van fer una tertúlia que es diu La Clau. I parlaven que han fet un llibre que es diu El Guernica de Figueres.
Doncs la satisfacció em va ser veure que ens va escriure el propi autor d'aquest llibre, l'Enric Pujol, l'autor de Figueres, la Guernica catalana. Enric Pujol, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Figueres va ser la ciutat que després de Barcelona va tenir més víctimes mortals en xifres absolutes durant els bombardejos de la Guerra Civil. Per què Figueres és comparable a Guernica?
Bé, d'entrada perquè després de Barcelona ser la ciutat en la qual hi ha més víctimes en xifres absolutes, és dir molt. Estem parlant d'una Figueres que en aquells moments tenia 11.000 habitants. Per tant, la xifra de mostrar les 300 víctimes, que és el que més o menys ara es coneixia, doncs és una proporció molt i molt alta. I realment Figueres, la ciutat va quedar pràcticament destrossada. Hi hauria aquest factor, doncs, de xifres, de víctimes, però també hi hauria un element que, com Guernica, també Figueres va esdevenir un símbol. Penseu que aquests grans bombardejos que hi va haver, que són sobretot els del final, que van crear tantes víctimes, es van donar quan hi ha tota la reculada republicana. Aleshores, és durant aquests últims dies de la Catalunya republicana quan Figueres acull milers de persones que van cap a la frontera fugint, diguem, de l'avanç franquista. Aleshores, és clar, hi ha tot el que és la Generalitat, el que és el govern de la Segona República, que havia estat refugiat a Barcelona, i per tant se'n va amb tota aquesta massa, i també el govern del País Basc, que fa part també d'aquesta massa, que estem parlant de 300.000 persones, 400.000 persones, 500.000 persones, no ho sabem. No arribem a tenir dades de quanta gent, però la immensa majoria de tota aquesta anada republicana han de passar per Figueres, perquè en aquells moments encara, per poder passar la frontera, necessites papers. I tothom havia d'anar a fer papers a Figueres, no? Aleshores, aquesta circumstància és la que explica, diguem-ne, aquesta gran massa de morts que hi ha, i aquest caràcter simbòlic de ser l'última seu de la Generalitat, del govern de la Segona República i del govern basc.
Quines són, Enric, les principals xifres humanes d'aquesta devastació?
Bé, fins ara s'havia dit que eren cap a 300 persones, s'havia dit una xifra de 284, però realment amb aquest treball en el llibre faig una hipòtesi que, esclar, és molt difícil poder dir aquestes xifres, perquè les xifres oficials que hi ha són unes xifres viciades, són fetes fa molts mesos després d'haver-se succeït, i realment són fetes en una situació de desastre total, de desfeta total, i aleshores realment són poc fiables. Per què dic això? Perquè, tot i comptar-se amb víctimes mortals, no tenim les xifres d'aquests últims dies dels ferits, que normalment el que feien era doblar les xifres de morts. Per tant, hi hauria un còmput hipotètic, hi hauria entre 200 i 300 ferits, la meitat dels quals també es moririen, perquè estem parlant del final d'aquesta etapa bèl·lica, quan Figueres és bombardejada diferents cops al dia, i que l'hospital, per exemple, havia estat bombardejat i en un dels bombardejos van morir totes les infermeres. Vull dir que l'assistència sanitària en aquests moments era molt i molt precària, cosa que segur que incidia en la xifra de víctimes mortals de conseqüència de les ferides i, per tant, morts després del dia mateix que, diguem-ne, del bombardeig, no? I aleshores, és clar, tota aquesta xifra de ferits que no sabem quin és, i de morts a conseqüència de les ferides, s'haurien de sumar a les víctimes que coneixem, no? I per tant, crec que seria més pertinent no tant parlar de 300 morts com parlar-ne de 400 o més.
I els efectes sobre la ciutat de Figueres?
Els efectes van ser d'una devastació urbana impressionant. O sigui, Figueres queda gairebé arrasada. Penseu que una de les primeres mesures que faran els franquistes quan arriben és una crida a bombers per poder anar apagant els incendis que hi havien i desenrunar les runes provocades per l'enfonsament dels edificis. Vull dir, realment era un espectacle dantesc. I Figueres queda com esborrall. Per tant, caldrà una reconstrucció molt notable i molt important del que és la ciutat.
Escrius que aquests bombardejos en moltes ocasions no han estat tinguts en compte. Per què aquest silenci?
Sí, bé, realment sí que havia estat tingut en compte per part del que serien la gent que ho va viure, no? Però, naturalment, en aquesta etapa final ja no hi havia periòdics republicans, per exemple, que poguessin explicar això, i aleshores, diguem-ne, no hi va haver una publicitació, no hi va haver una socialització del fet, i això fa que fins ara, per dir-ho així, no hem pogut parlar de la dimensió real que van tenir en aquest final de la guerra. En el llibre sí que he procurat, a part dels testimonis personals que hi van intervenir, que encara en vam trobar una vuitantena, també vaig procurar recollir el que eren testimonis escrits. En molts dietaris i memòries hi ha un record sobre el que havia estat aquests bombardejos, i realment la gent que ho va viure són uns relats que fan posar la pell de gallina. Realment hi ha un, per exemple, de l'Àlvar de Urriols, que és l'autor de Les fogueres del Portús. Aquest home era un escriptor català, però que havia triomfat a Madrid i que, diguem-ne, es va afegir amb el que era el cos de funcionaris de la República Espanyola, i va viure molt intensament els bombardejos de Figueres i va dedicar bastantes pàgines en aquestes seves memòries, i el relat que fa és un relat que ja dic que fa posar la pell de gallina, perquè és escruixidor,
Tal com expliques, ens situem al gener i febrer del 39, és a dir, ara fa 80 anys, però crec que els bombardejos a Figueres van començar un any abans.
Sí, sí, evidentment, en el 38, ja en l'any 38 ja n'hi van haver entre 6 i 7 de bombardejos, però aquests, esclar, aquests sí que estaven molt comptabilitzats, es podien comptar perfectament els morts, es podia comptar perfectament la xifra de ferits, els noms de la gent es coneixia, i el primer, diguem-ne, va ser molt traumàtic, el primer que va crear víctimes, que va causar víctimes, perquè va ser el Passeig Nou, i aquí en el Passeig Nou hi va haver molts nens morts, no? I això va provocar una gran commoció a la ciutat. I això va fer que molta gent marxés de la ciutat i anés pels pobles dels voltants, que no eren un objectiu militar, per dir-ho així, no?
És el cas de l'Helena Llobet.
Per exemple, sí, sí, aquesta l'Helena Llobet és una senyora que, quan la vam poder entrevistar, ja tenia molts anys, i en aquells moments era una nena. I ella va viure en aquest del Passeig Nou o bombardejos. El seu pare, doncs, la va aconseguir salvar, i li tapaven els ulls perquè no veiés tot el que era, diguem-ne, la devastació provocada, perquè, és clar, hi havia membres penjant dels arbres, i nens morts i tot això, però ella sí que va arribar a veure un cotxet que hi havia un nen tapat amb un abric, que era mort, i que li penjava un peu, i en aquest peu hi havia, duia un mitjonet d'aquests que es feien aprofitant la llana que queda, no?, restes de llana, fent el mitjonet, i quan va veure això, realment va quedar molt impressionada del que havia estat el fet. La va impressionar tant el fet aquest del bombardeig que ella va conservar una carta que li va escriure al seu pare dies després. El seu pare estava mobilitzat, i el que feia el pare era una carta dient-li que bé, que cregués, que fes bondat i que sobretot procurés menjar i fer caca fer caca perquè és que no, havia quedat tan traumatitzada que no podia fer res, no? I realment aquesta carta la va guardar tota la vida. I quan la vam entrevistar i ens explicava això, en aquells moments es va posar a plorar. Perquè nosaltres els vam poder entrevistar els testimonis i filmar-los. Vam ser un col·lectiu de gent que ens vam dedicar fa uns anys, quan hi va haver el 75è aniversari, vam fer una primera, diguem-ne, una primera tanda de poder gravar i poder filmar la gent que havia estat víctima, i aleshores ella, quan l'estaven filmant, es va posar a plorar. I diu, escolteu, ai, diu, perdoneu que hagi plorat, diu, però és que no havia plorat mai, no havia plorat mai, sempre que explicava això estava molt apenada, però diu, fins ara, i com que fins ara, diu, no m'he posat a plorar. I és que en realitat, ella, en aquest moment, el que li va succeir, entenc que va ser, doncs, realment que es va poder treure de sobre aquest trauma que va tenir, no? I que realment la, per dir-ho d'alguna manera, ha arrossegat tota la vida. I una mica penso que això era el que s'hauria de fer a nivell col·lectiu. És a dir, aquest trauma que hi ha existit, que és la guerra civil, doncs s'hauria d'haver exterioritzat, s'hauria d'haver verbalitzat, s'hauria d'haver explicat, perquè és l'única manera per poder-ho superar i per poder passar full i tirar endavant. Però si es reprimeix, que és l'opció que es va prendre, de no parlar-ne de les coses, doncs això va fent, i encara que no surti a l'exterior, va corsecant a la gent que realment ho ha viscut o ho ha patit, no?
Ens ho diu Enric Pujol i Casademont, és historiador, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, especialista en Ferran Soldevila i en historiografia catalana. Està d'actualitat per la recent publicació del llibre Figueres, la Guernica Catalana, editat per F2 amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona. I com és la vida per Enric Pujol?
Bé, la vida és una d'aquestes preguntes que realment et posen en un compromís. Però penso més que la vida quotidiana, penso que el que és important, tant a la vida quotidiana com a la professional, és posar-hi molt de la teva part, eh? Un cert, potser voluntarisme, no?, d'optimisme.
Doncs Enric Pujol, no prenem més temps. Moltíssimes gràcies per l'atenció i que tinguis molt bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.